s'aprova per desactivar el procés. Clar, l'independentisme nega la major, perquè diuen que això només posa el comptador a zero, i una altra cosa és la resolució del conflicte. Els socialistes estan convençuts que l'amnistia servirà per exactament el mateix que van servir els indults. Si tindran raó o no, no ho sabem, no? Perquè hem de veure quin impacte podria tenir. Depèn de com impacti aquesta amnistia, dels efectes que tingui, que es puguin tornar a presentar, per exemple, a les eleccions als líders independentistes, no? Que això, algun impacte hauria de tenir, potser, en les expectatives electorals que pugui tenir el PSC a Catalunya. I, de fet, hi ha veus dins del PSC que manifesten preocupació per com això pot distorsionar unes enquestes que per ara els donen sí o sí guanyadors a les properes catalanes en poc més d'un any. Tot i això, estan disposats a assumir el risc perquè creuen que d'alguna manera els indults i ara l'amnistia ha servit per desactivar un caldo de cultiu que abans hi havia a Catalunya i que ara impossibilitaria fins i tot, en el cas que els independentistes volguessin emprendre la via unilateral, no tindrien les eines per poder-ho fer, perquè no existeix el clima social per poder-ho fer. És per això que els socialistes, a banda de la necessitat aritmètica, doncs intenten fer aquesta venda argumental que ahir va començar a fer Pedro Sánchez i que avui continuarà fent Salvador Illa, no? Que és això de dir, no estem regalant res a l'independentisme, sinó que el que estem és donant l'oportunitat de desactivar el conflicte amb Catalunya de forma definitiva. Ara, aquí sí que és veritat que és probable, ens diuen, per com van les negociacions, que Junts pugui tancar un acord abans amb el PSOE que Esquerra Republicana. Perquè ahir ja vam veure Esquerra Republicana en l'estratègia d'aquesta setmana d'aixecar la veu mentre els altres mantenen més aviat el silenci, perquè des de Junts s'ha imposat el silenci, de dir que amb l'amnistia no n'hi ha prou i que sense Rodalies o passos endavant pel traspàs de Rodalies o cap al model de finançament, i aquí perdonar el deute és una de les qüestions que estan sobre la taula, doncs que no apretaran el botó del sí. I aquí també entra en joc que el que tem Pere Aragonès és quedar l'ostracisme, que Carles Puigdemont pugui capitalitzar l'amnistia i que ell no pugui capitalitzar qüestions com pugui ser la gestió de Rodalies o una millora del finançament.
Manchón i Maria.
A veure, que aquest és l'argument que ha de fer el Partit Socialista i que després veurem què fan els partits independentistes, però a la pràctica jo crec que hi ha un cert consens del que és veritat que això desactiva molt l'independentisme, perquè el tema de l'amnistia realment és molt dur, és una qüestió realment complicada per tot, pel conjunt de l'Estat, no pel PSOE, sinó pel conjunt, pel sistema judicial, pel poder judicial, pel partit principal de la oposició, pel Partit Popular, és a dir, és complicadíssim. Per tant, a la pràctica, jo diria que sí que és beneficiós pel conjunt, i que l'independentisme tindrà la seva retòrica com l'ha tingut en els darrers anys, però crec que es passa una etapa d'una forma bastant definitiva. I fins i tot quan es diu que hi ha problemes o que el Partit Socialista de Catalunya pot tenir dubtes de si li pot anar bé a Salvador Illa o no de cara a les eleccions, el que estem veient és que la societat catalana en el seu conjunt això ho està païnt millor que la societat espanyola en el seu conjunt, això és veritat, i que per tant no necessàriament ha d'erosionar Salvador Illa. Ho veurem, perquè veurem també una cosa que per mi és importantíssima, i és que si els líders polítics que no podien presentar-se a les eleccions ara ho poden fer, han de passar comptes davant de la societat, i la societat catalana els acabarà aprovant o no. És a dir, tinc seriosos dubtes que el senyor Puigdemont, encara que pugui presentar-se, ho faci, perquè no seria per ell massa positiu, no positiu, sinó maco, en el sentit de que em presento, he aconseguit una amnistia i no guanyo les eleccions, i això pot passar.
Maria.
I davant d'aquest tràngol, jo crec que el senyor Puigdemont decidirà no presentar-se aquí a les eleccions catalanes. En el cas d'Esquerra Republicana és més complicat, jo diria que Oriol Junqueras sí que ho vol ser, i una cosa que en els darrers mesos podríem veure com una cosa negativa, que és a dir, ostres, s'han de presentar de nou una gent que va cometre el que per molts va ser delictes, el que per altres no ho van ser tant, però que en tot cas van quedar desacreditats per moltíssima gent, s'han de tornar a presentar. Doncs jo penso que és una oportunitat perquè passin comptes democràticament davant de la societat catalana, davant dels no independentistes i també davant dels independentistes.
Maria.
No, és una llei d'amnistia que fa moltes setmanes ja que en parlem, però en realitat no sabem exactament de què estem parlant. O sigui, si s'inclou, si són els polítics imputats o investigats o fins i tot alguns processats i condemnats arran dels fets de l'1 d'octubre, o si és la gent que protestava posteriorment quan es va publicar la sentència, si això també ho inclou, si inclou el que hi havia abans, encara no tenim ni idea d'exactament quin és l'abast d'aquesta amnistia.
I en això, perdona, el control del relat serà important, perquè una mateixa amnistia es pot vendre en formes diferents i pel que llegíem avui hi ha una mena d'acord tàcit, no sé si és així exactament, de que qui ho ha d'explicar públicament és Pedro Sánchez. El que sortirà a explicar l'amnistia i per què s'arriba aquesta amnistia és Pedro Sánchez.
Cosa difícil de pair per una part de l'independentisme, per una part de Junts.
M'estranya, però vaja, segur que llavors un cop hagi passat això vindrà la segona part, no? Però no, serà important.
I en aquest mateix sentit, que quan es parlava fa uns dies de, no, és que és una amnistia que ha d'incloure, el Cercle d'Economia ho demanava, dins del mateix PSOE també hi havia hagut veus en aquest sentit, que hi ha d'haver una renúncia explícita a la unilateralitat, sembla que això no ho tindrem, i que ahir Pedro Sánchez ho plantejava gairebé sense més condicionants, però perquè és una cosa, i aquí és on a vegades trobo falta que certs sectors independentistes no girin la moneda, que és una cosa que convé essencialment a l'estat espanyol. Desactivar l'independentisme no és només desactivar l'independentisme i garantir-te aquí doncs una estabilitat de les institucions espanyoles a curt o a mig o a llarg termini. És sobretot que el que va passar aquí l'1 d'octubre i posteriorment amb la repressió que se'n va derivar és una cosa que fora de les fronteres de l'estat espanyol no s'ha entès i s'ha llegit com una cosa, diguem-ne, democràticament anòmala, per dir-ho suaument en termes, diguem, polítics. Llavors, això que convé no per desactivar l'independentisme, sinó per netejar la cara, diguéssim, de l'estat espanyol, Pedro Sánchez n'és perfectament conscient, per això ja no demana renúncies a la unilateralitat i per això passa la pilota, perquè aquesta setmana també s'havia arribat a especular, de dir, ostres, és que potser és el PSOE al final qui baixa del carro, això ja sabem que no passarà i que els partits independentistes o autoanomenats independentistes no tindran més remei que accedir a això perquè ells mateixos han volgut també jugar això. És evident que pactar una llei d'amnistia inclou una renúncia a la unilateralitat, encara que no ho explicitis de forma clara. Perquè des del moment en què estàs pactant, és a dir, no ja estàs tenint, ja deixa de ser unilateral. Jo crec que això implicarà una pèrdua de credibilitat de tots els amnistiats, diguem, en el pla polític i de representants. Jo tampoc no veig a Carles Puigdemont tornant-se a presentar unes eleccions, no només pel risc de perdre-les, sinó perquè em sembla que és una mica difícil de vendre, el que passa és que coses
europees,
més... aquí potser sí, però és difícil de vendre, tot i que de cosa n'hem vist, no? Com ahir que reivindicaven o abans d'ahir, el 27 d'octubre, que pensaves que tal com van allò i aquelles cares llargues i després tothom marxant s'haurien d'amagar sota les pedres, però no, ho reivindicaven com una cosa que... com una cosa bona, com una cosa positiva, però jo crec que seria difícil de vendre quan tornar-te a presentar unes eleccions en... com a president legítim que molta gent encara reclama que ets, quan has passat per l'adreçador des del teu marc polític, has passat per l'adreçador amb tot, i si pots tornar és perquè hi ha hagut aquest pacte apropiciat pels motius que siguin, que insisteixo que és això de la imatge exterior de l'estat espanyol, però el fet és que tu tornaràs perquè les condicions polítiques són aquestes i no tenen res a veure amb les condicions que et van portar a marxar.
A les 10 i 9 minuts.
La pràctica és un pas d'etapa.
Sí, i estratègicament també des del punt de vista PSOE i PP, perquè PP, el senyor Feijó va estar aquí el dimarts, i una de les coses que va dir en la conferència que va pronunciar és que tard o d'hora, diguem, si es vol, els partits d'estats volen governar, tal, doncs han de restablir els ponts i el diàleg amb els partits nacionalistes, tal, o sigui, va venir a dir, a mi si em resoleu això, diguem, també, no, també em va bé.
El PP no s'embruta
les mans. També em va bé de cara a futur,
és que li va molt bé
de cara a futur, perquè jo he de poder pactar.
Per tant, que ell no va saber.
Per tant, també hi ha aquesta part que jo crec que avui Feijó sanificarà moltes coses i hi haurà grans... però serà escenificació. Per tant, a ell també li interessa pensar a 4 o 5 anys vista. I dos, des del punt de vista de la divisió independentista, va bé, perquè llavors, si tot va com sembla que ha d'anar, apareixerà una nova proposta per anar a les urnes, diguem, liderada per gent que manté la unilateralitat com a peti-qui-peti, etcètera, no?
Que dependrà molt de l'exposició de motius i com s'expliqui, però moltíssim. Okay.
Bueno, llavors moltíssim. Veurem com, quan s'expliqui, ho sabrem.
Les 10, i de l'aplicació que em faci el Constitució.
L'exposició de motius ens la llegim 15, eh? L'exposició de motius ens la llegim 15, eh? Quan has d'anar a demanar vot, el 99% dels que els vas a demanar algun no se l'han llegit.
No, però després l'has d'argumentar davant del teu electorat, eh?
10 i 10. Va, que hem d'acabar, noi, que llavors em dieu que acabem tard i avui que acabem d'hora.
I 10, i són i 10.
Són i 10.
Jo compleixo els compromisos de la taula de negociació. A la taula de negociació, el conveni, vam dir 10 i 10.
Mentre estàs parlant ja te l'estàs patant.
De seguida anem amb la tertúlia esportiva del que va passar ahir, del dia que es va constatar que Mick Jagger és gafe, o sigui, és un senyor que allà on va a donar suport a algú perd. I a més perquè abans el Manjón ho ha intentat començar a dir, però els dos més futboleros de la taula, la decepció hi va ser important.
Molt important, perquè veus la primera part i l'Ancelotti estava emprenyat quan acaba la primera part, perquè no havia fet res el Real Madrid, o sigui, intentava anar al contraatac a partir de Vinícius i de Bellingham, que és un autèntic fenomen, s'ha de dir. És a dir, jo, sí, l'hem seguit una mica, és diguéssim dels pocs jugadors anglesos que ha tingut un èxit bestial a la Lliga Espanyola des del minut 1. Ara, el Barça no ha de perdonar tant. I va jugar molt bé, però al final, quan tens oportunitats, és veritat que és fàcil de dir-ho, però has de ser molt més eficaç. La segona parella va ser bastant diferent, sobretot perquè la qualitat d'aquests jugadors del Madrid realment és bastant impressionant i s'ha d'admetre. Ara que t'acabin marcant l'últim gol pràcticament al descompte, doncs això et fa molta ràbia. Al final, un empat hagués estat bastant ara, més just.
Ara en parlarem, tot, no? Però després d'un gran partit de Gavi que anul·la Bellingham durant gairebé tot
molt,
el part del
molt,
partit.
Molt, partidàs, i aquí està un autèntic partidàs i ell mateix diu que no s'ha de perdonar tant, que s'ha de ser una mica més contundent.
Ells estaven empanats.
Ara, és veritat, estaven empanats, diu la paraula, sí. Ara,
abans de la publicitat, ara, comentari de qualitat.
També s'ha de dir...
Ell, no?
sí, també s'ha de dir que és un equip empanaos. Realment molt jove i que a mi, home, m'il·lusiona molt, perquè és que tenen 20 anys, és una mitja realment molt, molt, molt baixa.
Què dius, Maria?
No, jo crec que, mira, a mi, jo en realitat vaig acabar, òbviament, decebuda, però contenta, perquè el que vaig veure a la primera part em va agradar
molt.
I feia molts partits que no li recordo l'última vegada un partit de Xavi que m'agradés d'aquesta manera. El que passa és que, és veritat que aquí tampoc no es pot culpar l'entrenador ni ben ningú, la plantilla ara mateix és molt curta, arriba un punt que al minut 60 que comencen a fallar les forces, que és el gol de Bellingham, que és impossible de parar, però t'has anat escurant al darrere i després la sortida és que ja és impossible perquè no s'aguanten drets i els canvis que es van fer ahir no milloren res. A mi Oriol Romeu em fa patir com un animal de com de lent arriba a ser, però després ja no hi va haver, bueno, ja no hi va haver cap més marge per brillar i intentar remuntar-ho. Jo crec que hi ha una part mental també molt important, o sigui, no pot ser que després que hi ha un gol que tens molt partit encara per endavant i que allò faci que l'equip es desmoroni d'aquella manera i que després ja no hi hagi manera de fer un altre gol, que després és veritat, i Bellingham i aquell xut des de fora l'àrea és una bestialitat, i l'últim gol és de xorra, perquè és aquell rebuig de Modric que no se'n surt i acaba als peus d'aquest tio, que amb molt poc espai la fot a dins, però em va agradar la primera part i espero que segueixi així, la veritat.
Pràcticament un quart d'11 del matí, va, ho deixem aquí. Sara González, Manel Manchón, Carles Fernández, Maria Vila, moltes gràcies,
eh? Bon dia.
Deixem, com que heu deixat bastants panellets, els hi deixarem al Santi Jiménez, al Ramon Besa, al Pou i d'aquí una estona al Sergi Pàmies. Va, fins ara, que vagi bé.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
La lluita Gundogan, la entrega de l'àrea, la remata, Vinícius, la centrada, Gavi amb el cap, se la queda Bellingham, que xutarà... Golàs. Golàs de Bellingham, la primera que toca amb cara i ulls, i Gardella descomunal, la centrada de Carvajal, la toca Modric, la rematada de Bellingham i gol. Sense voler, eh? Al final del partit, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys a la sintonia de RAC1, Barça 1, Real Madrid 2.
Les 10 i 18 minuts, avui recordant aquell clàssic, el primer de la temporada, que mirant-nos les cares, hola Santi Guimet, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola Ramon Besa, bon dia.
Bon dia, tinguem.
Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
La paraula és decepció, no? Diries, Pou, o...
Sí, sí, home, decepció i tristesa i un punt de frustració, fins i tot segurament un punt de ràbia, perquè sempre sap greu perdre contra el Madrid a casa, i més quan... durant una hora ben bona has estat millor jugant a futbol, no? Però al final jo crec que ahir és un d'aquests partits que ara farem, evidentment, donarem tots els toms que sigui necessari, farem les anàlisis que calgui, només faltaria, però és un partit jo crec que francament igualat, on no hi ha 35 oportunitats claríssimes de gol, n'hi ha de clares, potser n'hi ha 5 o 6 a cada banda com a màxim, i hi ha un equip que n'aprofita dues i l'altre que només n'aprofita una. En l'hora llarga que el Barça juga molt millor que el Madrid, l'hora llarga de partit que jo crec que es juga el que vol Xavi i no el que vol Ancelotti, el Barça doncs fa un gol, xuta un parell de cops al pal, en té un parell per sobre el travesser, en treu un al porter, i després a l'última mitja hora el Madrid creix i és capaç de colar el Barça, que ho passa francament malament, i allà és on apareix un jugador que ara pilota que toca, pilota que fot a dins, no?
Increïble l'estat, l'estat d'aquest tio, eh?
Sí, però en aquest, el que vull dir, Xavi, jo, com la meva, ara ja diguéssim més en fred, la meva sensació al final és que no és un Barça-Madrid que hagi de despertar monstres o fantasmes en el barcelonisme, o la sensació que t'han passat per sobre, que què farem, ni al revés al madridisme, no? Que desperti eufòries més enllà, que ara, és veritat, doncs el Madrid té 4 punts més que el Barça i ja ha passat per Montjuïc, no? Però vull dir que no crec que tingui, no crec que sigui un partit que tingui molt, molt recorregut, tinc aquesta sensació.
El Santi ahir al matí em deia, el normal és que guanyés el Madrid, perquè suposo que també per com arriba els dos equips i per les baixes que tenia el Barça.
Sobretot per les baixes.
Clar, tu et mires la situació prèvia i dius, bueno, és un resultat que podia passar. El que passa és que, com diu el Pou, estàs veient el partit, hi ha una pila de gent que diu, compte, que encara tal...
Sí, l'empenta dels joves, sí. La primera part aquella descomunal de Gavi, oh, i de Fermín, que es mengen a Bellingham... Sí, Bellingham va ser, evidentment, surt com l'heroi del partit, perquè marca 2 gols, que jo també, com el Pou, pensava que era un golaç quan el vaig veure, i quan veig la repetició... cagadón i supercagadón, eh?
Sí, d'aquí de Ter Stegen.
Sí que era parable. Però bueno, és veritat que des de fora et surt i dius, hòstia, quin... No ho és. És un nyam-nyam amb totes les d'ahir. I després, el que sí que hi ha és que mentre els hi va donar la benzina als joves, que a Gavi li va seguir durant, però Fermín acaba caient, Gundogan, que va dominar el partit, acaba caient, els hi faltava una col·laboració per part d'altres jugadors, que són els que no hi eren. I quan surt Lewandowski, va quedar clar que no estava bé, a Pedri ni se sap ni se l'espera, ni se sap on para, i De Jong també, allò, ja es posarà bé algun dia. Suposo. Però clar, aquestes coses falten. L'empenta la va donar Rafinha, que realment era el que sabíem que estava millor, i és el que més va intentar tirar el carro, però és que hi ha un moment... que el Madrid té aquestes coses, i com Bellingham, que deia que surt com a heroi del partit, probablement és el pitjor partit de Bellingham amb el Real Madrid.
Total. Ramon.
Bueno, sobretot crec que el que és sobre és el darrer gol. És el que aixafa tot pel moment que es produeix, per la circumstància que es dona, una jugada en què el Barça havia fet una molt bona defensa, que crec que és una de les línies bones, els laterals a l'hora de defensar són més fotuts, és la banda que defensen Lamine Yamal i Valde, i Carvajal es fot per allà, després un xurro perquè el Modric no se sap què vol fer. Per tant, crec que és aquest gol és com una punyalada pel moment que arriba, i perquè... fins i tot diria, no només des del punt de vista barcelonista, sinó des del punt de vista, si es pot dir així, de la justícia del partit. Si hagués acabat 1-1, era un resultat que els anava bé els dos equips, d'alguna manera, mantenia el pols i aquell gol aixafa. És fotut també per com explicaven ara tant el Joan Maria com el Santi, per l'esforç que fa l'equip. El Madrid és Bellingham, és un equip molt justet, és un equip que no juga per ell, és un equip dissenyat, però ha pogut substituir, per exemple, dues baixes que són capdals, com les de Courtois i Militao, i la gent se n'ha oblidat. Vol dir que té uns recursos que el Barça en aquest moment no té. I quan tu dius, bueno, com és que aquesta sensació de que el Barça pot acabar passant-ho malament és repetitiva, és a dir, recordo el partit contra el Shakhtar, recordo les feinades a Granada, les feinades a Mallorca, és a dir, han hagut alguns partits que l'equip ha arribat molt just, no només per la falta de recursos, perquè crec que també hi ha un element que s'ha de corregir d'alguna manera, que és, el Barça no sap reposar amb la pilota. Si el Barça era un equip que feia córrer la pilota i ara corren els jugadors, I això és un canvi de model, que no dic que no hagi de ser, jo plantejo vostè una qüestió estructural, que ve des de la substitució, que és un problema de Busquets, en què tu has de, gairebé per substituir Busquets necessites dos futbolistes, un que defensi i un que ataqui. Això va semblar que a l'inici ho podies fer amb l'Oriol Romeu i el De Jong. Sí. La desaparició del De Jong i el Romeu ha fet dolents a tots dos, un perquè no juga i el Romeu sense el De Jong sembla que no hi és. I aleshores, mentre tens energia, bé, perquè, però has d'anar tota pastilla, però hi ha un moment que quan se t'acaben les piles, tu has de tenir jugadors o recursos per aguantar la pilota, per saber com l'has de perdre, per saber... I el Barça va jugar molt sent conscient de no concedir contres al Madrid, perquè sabia que el perill que tenia era jugar molt compactats, i crec que en aquest sentit el disseny de partit que fa Xavi és bo, és a dir, li guanya la partida a Ancelotti, i Ancelotti al Madrid la primera part no sabia ni on era, però en canvi els canvis li surten molt millor al Madrid que no pas al Barça, perquè Modric té un paper capdalt, perquè Camavinga és veritat que és més defensivament és més vulnerable que Mendy, però en canvi ofensivament et dona més recursos, i aleshores van amb tot, si tu poses tot un mateix amb una mateixa balança, jo crec que l'empat no hagués estat malament, i crec en la línia el que deia el Pou, que s'ha d'esperar recursos i que la gent el que no es pot fer és obrir les venes, des del punt de vista culer. Primer, al Madrid aquesta lliga li va molt. Recordem que el Madrid l'any passat no va guanyar res més que la Copa. Un altre any sense la Lliga, res. Aquí ha començat doncs, tota la campanya Televisió Madrid, l'expressió, o sigui, el Madrid s'hi juga molt. I a més la Champions està molt oberta.
I amb un entrenador, perdona Ramon, que se'n va a final de temporada i que com li comencen a anar malament les coses es començarà a parlar que ja està pensant en Brasil.
En Brasil, exacte. I des del punt de vista del Barça estem en aquell dilema de dir què vols, un equip o guanyar? Jo crec que sí que s'està en el camí d'un equip, de formar un equip, com creixen els nanos del planter, com encaixa el Gundogan, veurem ara com torna el De Jong, i és veritat que la mecànica ofensiva amb de Lewandowski fora de forma et costa fer gols, és un equip que si no entra en els centrecampistes aquí ho tens una mica pelut, però vaja, jo crec que no, té poques recriminacions de cara als futbolistes, podem parlar després si de cas del planter o de la fabricació de la plantilla, però jo crec que l'equip es va entregar al màxim.
Jo vull fer un parell de reflexions. Una, hem estat tota la setmana pendents de si algun dels lesionats estava disponible. I al barcelonisme o a molta gent que és del Barça li agraden molt aquests gestos de sacrifici de el jugador torna abans d'hora i escurça els terminis. Bé, a vegades no sempre és bo, és a dir, jo crec que està molt bé que l'actitud del jugador sigui aquesta, com de dir-li l'entrenador per poc que pugui i seré i intentaré ajudar, però ahir per exemple el cas de Lewandowski jo crec que és bastant paradigmàtic, és a dir, és evident que el Lewandowski que surt al camp no és el Lewandowski que marca la diferència, el Lewandowski que ha jugat 300 partits d'aquest nivell i que és capaç de marcar la diferència marcant doncs, amb la primera que toqui. Ahir ni quan el Barça perd la pilota ni quan la té pot ajudar els seus companys, vull dir que ahir segurament no és una bona idea intentar ajudar l'equip, m'explico? Mm-hmm. És a dir, segurament és un retorn una mica precipitat i es nota molt quan hi ha el canvi que aquí no hi ha un futbolista que sumi el que podria sumar, i no és un retret per Lewandowski, simplement jo crec que amb aquestes coses s'ha d'anar una mica en compte. Rafinha potser sí que va fer uns minuts dignes, i en el cas d'Oriol Romeu, tot i que va perdre un parell de pilotes una mica delicades, per exemple va estar a punt de fer el 2-2 amb aquell xut que rebota al cap d'Àlava, i tampoc em va semblar que fos un futbolista que restés, tot i que és veritat que el treu al camp l'entrenador perquè Fermín ja no s'aguantava. Segurament si Fermín hagués pogut durar els 90 minuts doncs s'hauria quedat els 90 minuts al terreny de joc. I després una altra reflexió que vull compartir amb vosaltres, que jo sincerament ahir després del partit no, encara no ens havien arribat aquestes declaracions, no sé si heu sentit unes declaracions de Gundogan.
Mira,
després
dir,
del partit,
perquè crec que tenim
molt interessant,
crec que tenim el tall de veu,
passa que valen molt la pena, Xavi,
és,
molt la pena.
És en anglès i crec que, i si no el traduirem mentre l'estem sentint, a veure si ens ho fan, perquè m'ho diuen des de la redacció que els el teníem, a veure, no tenim el tall? Cas on era. Bueno, ara el recuperarem.
El resum, faig el resum i si, quan el tinguis, si vols, perquè és que val la pena.
Sí, fa una crítica interna, no?, del sí, vestidor.
Gundogan diu, surt del vestidor i diu, entre altres coses, jo no he vingut aquí per perdre aquest tipus de partits.
Exacte.
I perquè hi hagi aquesta diferència entre el Madrid i fins i tot el Girona i el Barça. I també fa una altra reflexió, diu, m'hauria agradat veure més decepció, més tristesa, més ràbia al vestidor. És un dia on m'hauria agradat veure els meus companys més emprenyats del que els he vist. Diu, jo també sóc responsable d'aquest marcador, diu, perquè sóc dels veterans i sóc dels que ve a dir he de tirar del carro. Però són unes reflexions d'un dels líders de l'equip que em semblen molt interessants, perquè vol dir que realment hi ha ganes de millorar. Jo no les llegeixo com una crítica destructiva, jo les llegeixo com de dir hem de ser més ambiciosos, hem d'aspirar a més.
Hi ha la cara de Gavi també, les fotografies, sí. Si ho mireu, no? Que és, sí. És a dir, ell no parla perquè...
I el tall de Gavi, de fet. Mira, no sé si podem sentir, sí, a Gavi.
Los empanaos.
El de los empanaos, a veure si ho podem sentir, sí.
El primer gol yo creo que ha marcado la diferencia en el partido. No podemos estar así de empanados en esas acciones que al final marcan el partido y bueno, yo creo que a raíz de ese gol, del primero suyo, nos hemos venido poco abajo todo.
Vull dir que uns ho fan obertament amb un tuit o amb unes declaracions particulars, d'altres amb la cara, com va fer Gavi. Crec que si parléssim una mica d'Araujo anava també en aquest sentit, perquè ell al cap i a la fi també, diguem, si tu mires des d'un punt de vista particular, el que va fer és menjar-se com fa sempre Vinícius, però que el que falta ara justament, i crec que aquesta sí que és la tasca de l'entrenador, és saber incentivar, motivar i de dir que s'han de resoldre per ser aquestes circumstàncies de joc, de mecànica de joc, per ser més ambiciosos i al mateix temps també fer una definició de l'equip un cop es recuperin De Jong, Pedri, perquè pensem que tots aquests futbolistes vull veure com encaixen ara i quina és la dinàmica que agafa l'equip.
Crec que tinc el tall en versió original, diria, ara ho escoltem, i si no, no vull dir, traduiré exactament el que diu.
I don't want to say something wrong, to be honest, but I was not in the dressing room, and of course, people are disappointed. But especially after such a game, such a big game, and such a result, you know, that is so unnecessary, I wish more frustration, more anger, you know, and more disappointment. And this is the problem, you know, that is, I don't know, it's just... there has to be more emotion, especially when you lose, you know, when you know you can perform better, you can do better in single and certain situations, and you just don't react, and this just transfers to the pitch at the end of the day. And we need to make a huge step in that, otherwise Real Madrid or even Girona is going to run away. And I didn't come here, you know, to lose this type of games or to let the gap create, you know, and there's also a responsibility for myself, you know, from a more experienced player, to not allow, you know, the squad to just let things happen. No, we need resistance.
Cito textualment, diu, vull ser honest sense passar-me, no vull dir res que no hagués de dir, ara vinc del vestidor, òbviament la gent està decebuda, però després d'un partit tan important i amb un resultat tan dolent, hauria volgut veure més emprenyament i més decepció. Això és part del problema. Han d'aflorar més emocions quan perds i saps que pots jugar millor en determinades situacions i no reacciones. Això després es trasllada al camp. Hem de millorar molt en aquest aspecte perquè si no el Madrid, ara ho sentíem, i fins i tot el Girona, se'ns escaparan. No he vingut aquí per perdre aquesta mena de partits o permetre que s'obrin aquestes bretxes. Jo també tinc responsabilitat com a jugador veterà d'impedir que a l'equip li passin aquestes coses. Necessitem resistència. Gràcies.
És la reflexió d'un capità.
Sí, senyor.
I tant. És lideratge pur, Santi.
Està parlant el capità, sí, de l'equip campió d'Europa que ha guanyat el triplet al Manchester City.
Clar.
O sigui, amb una manera i amb una cultura d'entendre el futbol que aquí s'ha estat perdent.
No, i que surti del vestidor és molt recomanable perquè sovint, tant en el club com l'equip com la crítica és periodística, s'interpreta com a mala intencionada, de mala bava,
bueno, sí, o això de... nosaltres, vamos.
No sé què. Ara, si ho diu el Gundogan, potser algú tindrà en compte justament el que s'està debatent, que no és simplement un anàlisi periodístic de que quan s'ha dit els partits... Si hem passat del 5-0 de l'Anvers em dir, des de que sóc aquí és el millor joc del Barça, recordem, vull dir, el propi Xavi va arribar a admetre que en aquell moment... I a la que han arribat els partits més difícils, el Barça ha tingut un molt bon calendari fins ara, no oblidem, el primer partit seriós és el Porto, on allà guanya amb un partit que vas amb el ganxo, també ho passes molt just, acabes guanyant 1-0, i el Madrid, però és que ara ve la Real Societat, ve l'Atlètic de Madrid, aleshores, clar, tu tindràs tota una pressió ja de la classificació, perquè si t'està dient no em vull distanciar, tu, Anoeta, és un partit que molt difícil.
Total.
I després l'Atlètic de Madrid aquí és un partit punyetero. A partir d'aquí tu has de tenir un bon disseny de com vols jugar, com ho vols fer i com motivar els jugadors per tornar-los a posar tots aquí, perquè sí que entenc que per les paraules de Gundogan i per el que vam veure, el disseny de partit crec que el Xavi el va fer bé, però a l'hora de corregir, per falta de recursos o per les mancances o el que fos, no es va corregir prou bé, i el Madrid, doncs, sense ser un equip justet, un equip relativament trist, això sí, resolutiu com té sempre, i en punyeteria, té un equip que sí que té 3 o 4 veterans, com quan surt el Modric, que està emprenyat, i es fa sentir, li fa saber a l'entrenador que ell vol més...
L'actitud corporal de quan Modric surt al camp, que surt, i hi ha una imatge que l'estan enfocant, i posa a tot l'equip on ell vol que estiguin, li va dient, tu dos aquí, tu aquí, tu aquí, tu aquí, tu aquí, i deixeu, i la pilota me la doneu a mi, i jo us la poseu. Sí, l'actitud d'aquesta és la que, per exemple, quan va treure el Romeu, era, i els jugadors que crec que se senten inferiors al Madrid, que creuen que guanyant la Lliga que van guanyar l'any passat, això ja està fet, i que perdre una o dos en un partit que... i ens conformem en aquesta història de bueno, els que hem jugat millor i els podíem haver guanyat. No, senyor, és el que diu Gundogan. Aquests partits els has de guanyar, perquè si no, no els guanyaràs.
Igual hi ha la filosofia aquesta del Barça desmanegat dels últims anys, que ara sembla que cada cop que passa alguna cosa, ostres, ens hi hem d'agafar molt fort, no? Sí. I és cert, perquè a més, que no crec que Gundogan, tinc la impressió que ahir pensa... Hosti, si és que fins al minut 60 estem fent un partidàs. O sigui, ho estem fent bé, amb les dificultats que teníem, ho estem fent bé, i acaba dient, necessitem resistència, que és resistència física i mental, no? I agafa i diu, escolta'm, jo vull veure la gent que quan entro al vestidor, en comptes de dir, hosti, ho hem jugat bé 60 minuts, que un dia no, com se'ns han pogut escapar. No? Aquesta és la ràbia del que no vol perdre, que no li agrada perdre, digues.
Sí, jo crec que el discurs de Gundogan té a veure amb... Jo, és a dir, el que he vist ara al vestidor... em serveix per explicar-me per què hem deixat escapar alguns punts. Clar. En aquest inici de temporada. Jo també ho interpreto així, no? Com també de dir, segurament falta com un punt extra d'ambició, un punt extra de gana, en general. Evidentment ell ja ho diu, que es mossega la llengua per no perjudicar l'equip. És a dir, jo crec que clarament són unes declaracions que el que busquen és una reacció en positiu de l'equip. Jo no crec que siguin unes declaracions per burxar la ferida, mm-hmm, o fins i tot per treure's la responsabilitat de sobre, perquè ell mateix acaba dient, no, jo sóc un dels veterans i per tant jo formo part d'aquest col·lectiu al qual estic criticant. És a dir, jo crec que són unes declaracions que si realment el vestidor les entén bé i Xavi les entén bé, poden ser un bon punt de partida com per dir, nois, una mica més de Gavi, una mica més d'Araujo, des d'un punt de vista, dic ara, de comportament, de tarannà, no futbolístic, és a dir, els jugadors de talent amb el talent, els jugadors de dribbling amb el dribbling, els jugadors de control amb control, cadascú amb les seves qualitats, però des del punt de vista del caràcter i de les ganes de reaccionar quan les coses van malament, hem de ser més un Gavi, més un Araujo, per superar els reptes que tenim per davant. A mi em semblen declaracions d'un bon líder, i espero que el vestidor les entengui així i que Xavi les entengui així.
Em recordo una mica el Deco futbolista quan a Stamford Bridge el Barça perd 4-2 en aquell partit famós del gol de Ronaldinho, com si la seva cama fos un pal de golf, i com gairebé va estar a punt de rebentar la pilota, i el Cristo que munta els vestidors dient, tornarem i us donarem pel sac. És a dir, una mica és això, que no sé si és que Deco simbolitza això, però és un equip que, com que tothom el porta gairebé com que van bolquers, joves, la Masia, el madridisme sociològic, i aquí han muntat una cosa de dir, bueno, anem fent... No, l'exigència futbolística hi ha de ser. Els nanos jo crec que han fet lo impossible, que és portar l'equip amb les baixes que hi han hagut, Gavis, Fermín, Lamin Yamal, tots aquests nanos han fet que el Barça arribés a un partit contra el Madrid només amb un punt de diferència, i això em sembla que és molt meritori. I aquí ens hauríem de plantejar també què és el que està passant, doncs, amb jugadors com Pedri, amb tot el temps que porta de baixa. El De Jong jo entenc que és una lesió d'aquestes que és de mala sort, no hi pots fer res, però sí que d'alguna manera és d'allò de dir, nois, arremenguem-nos i som-hi.
M'agrada molt la reflexió aquesta que feies, Ramon, perquè és veritat que tinc la impressió, tots plegats, o sigui, els seguidors, la manera de llegir el Barça, etc, és que tots sabem de la gravetat de la situació del club, no? I de les oportunitats, sí, que requereix.
Estem donant gràcies per no haver desaparegut.
No, una mica sí. O sigui, per això deia una mena de síndrome del perro apaleado.
Encara respirem.
Exacte. O sigui, llavors, no, la idea d'un equip amb bolquers, una mica entre cotons, no? Va, venga, va, que encara
no,
podem...
I
Gundogan, la seva reacció, com deies tu, campió d'Europa, capità, i diu... I alié la realitat del Barça, és a dir, és un senyor que acaba d'arribar, que diu, escolta, jo he anat allà, Casundena! Casundena!
Sí. I si hi havia algun dubte que havia vingut a prendre el sol, ja ha quedat clar que no.
Hosti, sí.
No, perquè el tio... Això no vol dir que el tio en dos mesos digui que se'n va a la Barceloneta a menjar paelles, no, i que us donaran pel cul.
No, però, no.
Però hi ha una pot cosa, ser no.
Hi ha una cosa que, per exemple, té el Madrid i té els grans equips d'Europa que explica el perquè la diferència de la Champions, que és tu els moments putes del partit, mm-hmm, has de saber patir.
Ara.
I saber patir vol dir, hi ha un punt d'atzar, el Madrid té dos pals que podien haver estat el 2-0, però total, tu tens aquella sensació que el Madrid no se'n va del partit. I en canvi, quan al Barça li fan l'1-1, tens la sensació que el Barça se'n va del partit. O sigui, tu, això és per mi, la tàctica, mentalment, saber trobar aquests timings, aquells moments per dir, ara sí que hi ha risc. I això ho has de saber corregir. I els has d'explicar als jugadors més joves, els has de saber fer el canvi oportú, has de saber per què poses aquest jugador, aquella falta tàctica que s'ha de fer allà, aquell jugador que s'encara amb l'àrbitre, aquell jugador que provoca... Que justament el factor camp no va ser decisiu. Pensàvem que el Camp Nou, el que fan eren els rivals simpatitien i el Barça creixia. Sí. Ahir amb un Montjuïc, per tot el que sigui, l'ambient era bo. Vull dir que no pots dir que la gent ja estés tova, sinó que la gent es va desinflar el moment que va dir, ostres, ara pensàvem que guanyaríem i ara potser perdrem. No?
Malgrat l'ambient, vull dir, l'ambient era bo, ara que vindrà el Pàmies, li voldré preguntar també, perquè com que sé que és bastant al·lèrgica a les onades, a les celebracions prèvies, als Rolling Stones i les llengües i la mà que em va fer...
Però sí, d'acord, sí, però vull dir que quan va començar la pilota, la parafernàlia, jo també podem discutir-la, eh? Però vull dir, a partir del minut 1 quan comença el partit, hi ha, per exemple, un moment que jo més que tot la parafernàlia és el cant a capella, que és el que més m'agrada del Barça. És a dir, la gent s'ha acostumat a cantar l'himne a capella, i això és un... Perquè a més és un cant, no és un himne bèl·lic, no és un, és un himne molt, molt culer, que és que defineix com és la gent. Ara, des del minut 1, des del final, perquè ara la gent, com que ha d'anar a peu, ho ha d'anar a buscar el cotxe, no se'n va com el Camp Nou 10 minuts abans.
Sí, sí.
Això és un altre detall que ha passat. Abans,
no van agafar el metro. No hi ha metro.
Aleshores, la gent
és igual que ho fem ara que després. No hi ha pressa. Hosti, és molt bona aquesta. No hi havia pensat. La gent es queda fins al final per primer cop en molt de temps.
Home, i també perquè...
O sigui, que total, sortir... el Camp Nou el que s'hauria de fer és dificultar l'arribada al Camp Nou perquè la gent no fes això.
I la gent així baixa tota junta i no els ataca els ossos que hi ha per Montjuïc i aquest.
O Sanglas.
És que que s'ha fet una literatura exageradíssima, és un altre tema per discutir, eh? No ve de partit, exageradíssima amb el complicat que és pujar a Montjuïc. No hi ha per tant.
Que sembla el desert, la militància activa, que és a dir, la gent s'ha tornat molt senyora. Primer hi paga una entrada i tens el dret, les entrades són cares, els horaris... Però clar, la militància activa, el que hem viscut, els que ja tenim una edat, era anar al camp de futbol a ajudar l'equip, no a que em fessin un espectacle, que és quan... Que aquí és on estic d'acord amb el Pàmies, no? De dir... Hem fet que l'espectacle sigui més important que el joc.
Mm-hmm.
I aleshores, quan l'espectacle, la prèvia i l'anàlisi posterior és més important que el joc i el partit, llavors és quan anem de mal borràs. Perquè no incidim en les coses que ha de corregir l'equip i ens distraiem.
En aquest sentit, i que crec que lliga molt bé, abans ho citava també el Besa, Pou, la línia que connecta les declaracions d'emprenyat de Gundogan amb les llàgrimes de Gavi, no?
Sí, sí. És que, és a dir... Gavi, jo crec que ara mateix és com un dels pilars de l'equip, perquè ho és des de tots els punts de vista. És a dir, cada dia és millor amb la pilota als peus. Des del primer dia era un indiscutible quan el Barça perd la pilota. Fins i tot jo crec que cada vegada mesura més aquests atacs de rauxa que té i aquests, no? Aquests sirocos de passió que a vegades li costaven targetes, etc. I a sobre jo crec que té un lideratge molt especial, i això que és un nano que acaba de sortir, diguéssim, del forn, com aquell qui diu. D'aquí un parell o tres d'anys jo crec que és un futur capità, si no es torça res, de manera claríssima. Però per això jo crec que està bé també que hi hagi jugadors que acaben d'arribar però que tenen un currículum descomunal, que marquin que aquest és el camí. Perquè ara seria una mica perillós que l'únic líder, diguéssim, els únics líders fossin nanos joves com Gavi o com Araujo. Està bé que hi hagi un Gundogan que tingui la capacitat d'en un minut i mig resumir una mica la situació que ell veu i fer-ho amb aquest to absolutament pausat i tranquil. Jo crec que és el camí adequat, però jo crec que Gavi ara mateix és un futbolista que representa el que necessita el Barça.
Volia fer dos comentaris i dues preguntes més i faré venir el pobre Sergi, que ja ha arribat, em sembla, ara el podem fer asseure per aquí. Però dos comentaris. Un, fixeu-vos que portem 30 minuts més o menys de conversa i no ha sortit l'àrbitre en joc. No ha sortit l'àrbitre.
És inútil parlar de l'àrbitre.
Bueno, és inútil, però hi va haver un penal bastant clar.
Va haver-hi un penal molt clar. Va haver-hi un penal inexplicable, inexplicable que no es pugui xiular. Va haver-hi... Bé, és que si entrem a parlar amb l'àrbitre semblarem una altra cosa. Mm. I semblarem els senyors d'aquests de Real Madrid Televisió. Jo crec que l'arbitratge, des del moment en què és Gil Manzano i és això, bueno, jo estava comptant la precisió de rellotge suís de Carvajal de tombar a Joao Félix és cada 7 minuts exactes. La primera, no, no, perquè anava apuntant, és allò que estàs apuntant, falta, minut 7, minut 14, minut 20, dic, hòstia, si les té... Et dona la pastilla... Et dona la pastilla cada... O sigui, una patada cada 7 minuts. Mm. O sigui, i aleshores hi havia hagut dues faltes de Fermín que a la segona ja li havien tret targeta. D'entrada, a la primera jugada, a mi que em perdonaran, però si Vinícius xuta aquell pilota a la grada, això és targeta groga. És targeta groga. Recordo que Van Persie, amb l'Arsenal, el van expulsar per això. I no tenia una... Bon dia, Sergi.
Bon dia, Sergi.
I per tant, però jo no faria un causes belli d'aquest de l'àrbitre.
Sí, no, evidentment el Barça no perd per l'àrbitre ahir.
Però, diries, bueno,
però vaja, significatiu.
Però és civilí, crec que és un bon àrbitre, però ja sap, justament, sap que és un bon àrbitre. D'acord? És a dir, quan tu ja tens la sensació de que ara sabran que hi ha Gil Manzano, ho veus de la manera que és selectiu. Per exemple, Araujo, com que sap que és el jugador que les fot a les dues àrees, no li impita ni a favor ni en contra. Ja sap, és Araujo. Per tant, ell tipifica Araujo amb un tipus de jugador. Amb el Fermín, l'entrada. Carvajal, és a dir, és civilí amb la manera de fer-ho. Aleshores, com que és bo, però sap quan ho pot pitar o no ho pot pitar. En el moment que està el partit, tu dius 1-0, si pita el penal aquell és 2-0, bueno... Si n'hi ha una altra a l'altra banda, ja no el pitarem. Ja ho far... És a dir, saps aquell control de partit que no pites el que està passant, sinó que estàs pitant les conseqüències que tenen les decisions que prenguis.
Si no pita el d'Araujo, que m'avinga, no el pita, perquè a la mitja part avisa l'altre i se l'ha menjat i diu, bueno, els hi deixaré fer un i ja està.
Jo no, o sigui, però hi ha arribat un punt que ja no entenc com funciona el tema del VAR. Evidentment no ho he entès des del principi, però allò és de VAR o no? Aquell penal. Allò ha d'entrar al bar o no ha d'entrar?
Teoria, sí, jo diria. Ah, sí. Però tampoc, també et dic que no ho he entès, tampoc encara, vull dir, perquè...
No, no, això, no això, funciona, això. Això ho explica molt bé el Molló. Diguéssim
que... L'expert en bar, és veritat.
Sí, el quadre Fernández ha de valorar la imatge i considerar si aquella jugada, per entendre'ns, és flagrant o no.
Oi, pues,
és a dir,
pues,
si hi ha... Si hi ha...
Pues era de waterpolo, allò, eh?
Per mi també. És bastant evident per mi és bastant evident que li he de dir, escolti, miri-s'ho això perquè fa pinta que és bastant evident, però hi ha aquest marge d'interpretació, no? De si l'àrbitre diu no, això és interpretable, doncs en principi no ha d'avisar l'àrbitre principal, l'àrbitre de VAR, no? Aquí és on hi ha segurament el motiu de la controvèrsia. Cada cap de setmana hi ha 5 o 6 partits on hi ha jugades d'aquesta mena on hi ha una certa controvèrsia. Sí, sí.
Hola, Pàmies.
Hola.
Ara em sap greu que hagis arribat al moment dels àrbitres perquè portem mitja hora parlant i no hem parlat en cap moment, però vaja, com vas veure el partit tu?
Home, jo el vaig disfrutar. Ja sé que no és popular dir això, però el vaig disfrutar molt. Em va semblar un partit molt igualat, molt bo, i que lamentablement doncs la no... La imprevisibilitat que té el futbol es va decantar cap als dolents, diguéssim, cap als que no ens convenien a nosaltres. Però a mi em va semblar un partit, això que es diu honest, no? Que no va haver-hi molt joc brut, no va ser aquells partits del Getafe, saps? Uh-huh. Que va ser un futbol que donava ganes en el camp. Què passa? Que els que som culers vam sortir perdent.
Perquè tu ho veies, que allò es podia treure endavant, perquè la prèvia és no, un Barça amb moltes baixes, un Madrid que ve embalat...
No, jo no veia res, jo estava en la massa crítica culer de 10 minuts abans de començar el partit, que ara tothom fa veure que no, que tothom pensava que perdria el Barça. Jo estava amb aquests.
Havíem dit aquí.
Jo estava amb aquests, és a dir, estava amb l'esperança sempre que tens de que no passi el que creus que passarà, que de fet va passar,
sí, sí.
Però en canvi no va passar com havíem imaginat que Exactament. Passaria, sinó que va passar d'una manera molt digna i molt esportiva i molt
cruel,
igualada.
Potser. I més cruel.
Doncs jo no ho veig així, veus, Santi? Jo veig que si tu no marques... Si això va així, i ho sabem, si tu no marques les teves oportunitats i els altres en tenen dues i les fot d'endins, això vaja fins ara... Jo és que encara vaig amb el llapis
Ara el Gundogan li diria al Sergi que bueno, fa falta emprenyar-se.
El Gundogan m'ha indignat.
T'ha indignat, Gundogan? Bueno,
jo ara el tornaria. No. Perquè, en canvi, futbolísticament em va agradar molt el seu partit, molt.
Però per què t'ha molestat Gundogan, ara?
Les declaracions em sembla d'un tio, no tinc ni puta idea d'on és. O sigui, està en un vestidor que li agradaria que estiguessin més rabiosos perquè no sap el quin vestidor ha anat a parar.
Això també.
Perquè aquí venim de Liverpool, venim de Lisboa, i llavors el d'ahir ens sembla... Doncs escolta, encara...
Ja, veus? Encara que...
Aquest... És la síndrome del perro paleau, això? Papies.
No, senyor. És, primer, no és una síndrome, és una identitat.
Bueno, això també.
Llavors, aquest home, que tindrà tota la preparació còsmica que tu vulguis, no en tenim puta idea d'on ha anat a caure. I ja pot anar fent sermons. El Gundogan avui, rodes punxades, ja t'ho dic ara. Gundogan avui, després de l'entrenament, dirà, hòstia, què passa al cotxe? M'han fotut sucre en el dipòsit de benzina, segur.
Hi ha entrenament avui, per cert? O sí, no, els han deixat descansar?
No, si no, Gundogan anirà.
Han donat festa, però aquest farà festa, també. No dirà, vaig a donar exemple.
Però llavors et molesta pel mateix motiu?
No, em molesta pel sermó d'enterat. Perquè si tu estàs en un lloc nou, el que has de fer és jugar com va jugar, que va jugar molt bé, segurament un ascendent als entrenaments i és un tio que sembla molt... Però de tot el que ha fet des que ha arribat, el que menys m'ha agradat són aquestes declaracions.
Escolta, a veure, però un moment, Sergi, perquè ara l'havíem elevat tant i ara...
No, jo quan he vist el discurs del Sergi, dic, Gundogan no li haurà agradat gens.
No, però a veure... Però
si no s'ha enterat, d'on està? És contracultural a l'essència del bar.
Me faltava que vingués amb l'André Gómez.
Ara, però ja ara m'imagino el líder del vestidor del Barça que ha d'entrar.
No, és que això de que és el líder del vestidor, no, ho dius tu.
No, dic, ara imaginem el líder del vestidor del Barça quina actitud ha de tenir. Entra allà i diu, bueno, no està mal.
Gavi,
no
està mal el que han fet. Empanats, emprenyat, i plorar. Això és el que entenem, però un cop és al vestidor, no assenyalarà la debilitat, perquè ha viscut coses molt pitjors.
Ja.
Llavors, ignorar això, perquè aquest tio sembla que hagi arribat amb el comptador a zero. Mm-hmm. Nosaltres venim de tots els anys del... Està en un club que no sap si el podrà pagar a final de mes.
Sí,
i encara està preocupat no estem prou emprenyats. Tu cobres a final de mes, doncs calla.
És que aquest senyor ve de guanyar la Copa d'Europa,
Lliga...
I nosaltres no l'hem guanyat mai cap.
Mai,
perquè nosaltres som uns matats. Mai hem guanyat una Copa d'Europa. No sabem el que és, no sabem ni quina forma té, quan la veiem, la retallem i ens la regala al Mundo Deportivo perquè la tinguem una còpia.
Que sí. Però vull dir que aquest home ha arribat...
Aquest home, comparat...
Ha vingut amb una altra cultura, és una altra cosa.
Aquest home no ha guanyat ni el 10% de títols que ha guanyat el molts dels seus companys de vestidor o dels espectres que hi ha.
L'esperit
de més. Una mica de respecte. No m'ha agradat. Ja sé que el Pou ha fet una interpretació molt sensata. I que l'esteu intentant blanquejar
Gundogan és l'últim que pensava que hi hauria avui. Escolta, però jo t'he de preguntar per l'altra cosa, que és, jo crec que he fet una teoria abans que vinguessis, que era que tot això dels estons i la llengua i el no sé què...
Ara tot això és caler.
Ah, bueno,
és el que parlàvem amb el Síria.
Amb el Síria, que ahir només estava... Bueno, 300 milions, vinga,
va. Si Gundogan vol cobrar a final de mes, necessitem els estudis.
La llengua i tot.
I a més, si ho mires fredament, que de vegades també s'ha de fer, tu forma part d'una indústria. Mm-hmm. Doncs en aquesta indústria tothom vol tenir-la més grossa, no? Mm-hmm. Doncs aquesta és molt grossa.
Sí, home, i tant.
Dintre de les possibilitats... Jo tinc la sensació que això ve més per a l'Spotify, al qual no estic subscrit, per cert.
Home.
Militantment.
Pues ara és part de la catalanitat, Sergi.
Jo crec que en els drets laborals i artístics dels artistes. I, per tant, milito en la compra de CDs a l'única botiga que queda allà, que és el carrer Escorial. Vaig allà i compro CDs.
És veritat, Discos 100 és aquest? 100. Discos 100, exacte.
Però molt, existeix, fantàstica. És físic, vull dir, pots entrar i emportar-te...
Vinils, hi ha ara allà.
No, vinils ara n'hi ha molts llocs, però que hi hagi novetats...
Amb CD...
amb CDs no, no és tan fàcil. Conclusió, jo crec que això ve més per Spotify que pel Barça, però com a operació d'imatge em sembla sensacional. Vull dir que no, no,
si aquí, veure'ls allà,
aquí no m'hi trobaràs.
A la llotja, i que a l'estadi fessin mosaics i tot això...
A la llotja hem tingut xoriços importantíssims. Per tant, aquests...
Ah, mira, ha vingut gent molt pitjor. Molt pitjor.
Per cert, has tocat lateral...
Porta mal estrogats, eh?
Ah, aquí està el tema.
Que jo vaig dir que aquest home no el deixeu entrar, feu que es perdi o que arribi tard... O
ara, mira, un que s'havia de perdre pujant a Montjuïc i no es perd.
Però Ramon,
si ja ens ho veu dir.
És per estadística, un tio que té 200 anys, per estadística de tenir males trobades.
I a més no és d'equips molt...
Déu-n'hi-do,
És de l'Arsenal.
És de l'Arsenal, i bueno, de fet és de l'equip de totes les seves nòvies, i aquest home... Ha tingut unes quantes.
És de l'equip de totes les nòvies.
Ell recolzava Brasil quan estava casat amb una brasilera, no és, Argentina quan es va aliar amb una argentina.
Perdona, no és identitat futbolística ni res, això.
No, que no és bonic. Que no és bonic.
Em sembla, o sigui, d'una falta de capacitat de...
No va donant lliçons com algun d'altres.
Ell se'n va anar a casa tan tranquil.
Tu t'imagines Mick Jagger al final d'un concert dient, us vull més emprenyats, que no ha sortit bé això.
No ha sortit bé, no. Però què fan? Van emborratxar-se i que vinguin les grupis i ja està.
Escolta, no, hi ha un moment que heu tret un nom.
Perdoneu. Digues. He estat callat una bona estona. Els sidrals que ha arribat a tenir Mick Jagger al vestidor amb Keith Richards, en riu-te'n tu de Gundogan, eh? Vull dir que han tingut baralles, diguéssim, que han acabat bastant pitjor que aquest minut i mig de Gundogan.
El problema és que segueixen junts, encara.
Bueno, problema. Sí, sí. Per ells els hi va bé.
No, vull dir, problema, el miracle, perdó. No,
ah, vale. Hi ha un moment que el Santi ha tret, i ara anirem acabant ja, però en algun moment has tret el nom Vinícius, que és un nom que tampoc no ha sortit a la conversa, que és el factor Vinícius, la salutació final, el tema dels càntics...
El que he comentat és la jugada aquesta del minut 2, quan ja la pilota se li escapa i la xuta contra la grada, que em semblava ja una de les intencions del que fa aquest home quan juga, no? Que és posar-se dintre del partit molt... O sigui, una automotivació que es retroalimenta de la mala llet que produeix en els de davant. I això és la seva benzina.
És que menys hi ha un altre factor que crec que, llevat el partit de Copa, que el Madrid va guanyar molt bé el Camp Nou, l'Araujo sempre ha demostrat que sense males arts, sinó amb honestetat, per utilitzar la paraula que ha dit abans el Sergi, es pot reduir a Vinícius. Sí, la honestetat és que jo et guanyo i al final, quan ara s'han denunciat que hi ha hagut uns crits racistes i que es va tirar un plàtan, que jo crec que era un cartró, no era un plàtan, era una cartolina.
Era un plàtan de rècord Guinness.
El que diuen els machos aquells, no?
No, però macho,
uns plàtans deformats.
I aleshores fa el gest de dir, guanyo el que sigui, però si la decència et diu, passa via, que és el que li diu l'Ancelotti cap a dins i calla.
I sobretot perquè el partit que va fer Vinícius tampoc no és...
Per això t'ho dic, que és el moment en què tu has perdut la teva cuita i estàs a la... Això és una mica de les coses que té el Madrid. Ha amortitzat a Vinícius i estem en Bellingham. És com si Vinícius, que anava per la pilota d'or, i han passat pàgina. I si demà convé, en trauran un altre. Per què? Perquè la sort que té Vinícius no és que jugui bé futbol, és que fot gols, que és el que vol el Madrid. El Madrid no vol un Joao Fèlix, o no vol un futbolista artista. Vol un jugador que sigui determinat. Llavors tu dius, la gent analitza el partit de Bellingham i diu, no l'ha tocada, no ha jugat a futbol, no ha fotut res. El Gavi... Bueno, però això és el que fa el Madrid. Llavors dius, han trobat un tio que sí que els hi lliga a diferència del Gundogan que ha vist el Sergi, no? És un personatge que allà, en aquell hàbitat,
encaixa
perfectament.
Sí. Què anaves a dir, a Pou?
No, jo anava a dir dues coses, que si el Barça hagués guanyat el partit ahir jugant com juga el Madrid, és a dir, si invertim els rols, ara el nostre debat seria tres punts molt importants, però jugant d'aquesta manera a la primera hora de partit,
no anirem enlloc,
no ens en sortirem, compte, com és... Exacte, com és que no tal, no s'acaben de tancar els 90 minuts sòlids, i ho dic... Ara ja estic posant un punt així, però a mi m'agrada aquest tret diferencial del barcelonisme. En el cas del Madrid, quan hem quedat? Hem guanyat? Tenim raó. Siguen. És a dir, el debat s'acaba ràpid. Si has guanyat, tens la raó, diguem-ho així. Si no has guanyat, aleshores comencen a treure els punyals. I pel que fa a Vinícius, jo crec que té un problema molt greu aquest futbolista. I és que necessita provocar a companys i provocar els aficionats rivals com per tenir més energia, no sé, és com si necessités aquesta gasolina extra a través del conflicte provocat de manera unilateral en molts casos des del minut 1 o 2, com ara comentava el Santi amb la pilotada allà a la pista d'atletisme, que és absolutament innecessari. Encara no havia passat res, tot eren flors i violes, encara teníem la imatge de dos tios de 80 anys ballant a la llotja a l'Star Me Up. Vull dir que no havia passat encara res i de cop i volta ell ja fa una primera acció com buscant una mica de sidral, no? És una cosa que em sorprèn ara, que avui dia, que després ja van sortint imatges de tallets del partit i veus com li toca la cara a Gavi, com s'encara Xavi, com quan surt del camp triga molta estona a sortir del camp un company de selecció com Rafinha, l'empeny com per dir surt, aplaudeix els punys, Ancelotti un moment donat que l'ha d'agafar i de dir vol sortir d'aquí, sí, sí. No? I que
tiba,
tot això no
serà... I, fora.
Vull dir que té un problema, jo crec que és un problema que té ell, perquè algun dia prendrà mal.
És que el problema algun dia prendrà mal. Que la batalla contra el racisme no es guanya amb el pòster de Vinícius. M'explico? És a dir,
ho va semblar, Ramon. No, va haver-hi un moment...
Però el Madrid se la va apropiar des del dia que el porten a la llotja al Bernabéu i el Florentino el converteix...
En Rosa Parks.
I a partir d'aquí, a cada partit, sistemàticament, hi ha un informe de la Lliga...